Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Els comerciants de la via Massaguer han denunciat a Ràdio Sabadell que la zona no para de perdre dinamisme. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Una situació que diuen que fa anys que dura sense que l'Ajuntament actuï per posar-hi solució. Anna Ribas és presidenta de l'Associació de Comerciants de la via Massaguer.
La situació actual és una situació que nosaltres ja fa com 20 anys que estàvem, que preveiem. Aleshores, bueno, doncs els comerços tanquen perquè a nivell d'urbanisme està molt malament, tant a nivell de a nivell d'aparcament, a nivell de solar que hi ha, doncs, que no està edificat, Correus que està tancat.
Per la seva banda, la tinenta d'alcalde i regidora de Comerç, Marisol Martínez, ha reconegut la situació, però ha explicat que podria canviar l'any vinent quan s'activi el pla del centre.
Després en donarem més detalls i escoltarem tots els protagonistes. Aquest vespre comencen les jornades per debatre i repensar el nomenclàtor de la ciutat.
Una cita que s'allargarà avui i demà i que comptarà amb ponents com Salvador Cardús i Vicenç Villatoro. També hi participarà el polèmic historiador Josep Abad Sentís, el qual va proposar la retirada una plaça a Antonio Machado per considerar-lo franquista.
I en esports escoltarem Toni Saligrat, que entendria que fos rellevat del càrrec si continua el mal inici de temporada.
El tècnic del Centre d'Esports Sabadell, però, confia que els seus jugadors podran revertir la situació. La primera oportunitat diumenge a les 12 contra l'Atlètic Balears.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. ...24 graus ara mateix a Sabadell, però què ens espera aquest cap de setmana en relació a la previsió meteorològica? Li preguntem a l'Oriol Rodríguez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores hi haurà nuvolades al Pirineu, al Prepirineu, també punts a l'interior del nord-est del país, i en aquests sectors és possible que arribi a caure algun ruixat aïllat. Poca cosa en general. A la resta del nord-est del país el cel es mantindrà força nuvolat, sobretot per núvols baixos, mentre que la resta del Principat aniran creuant bandes de núvols alts que deixaran el cel en terbolit, sobretot a hores d'ara i ben bé fins a acabar la jornada. A més, també, a partir del final del dia i especialment durant la matinada, la nuvolositat anirà en augment arreu, especialment a punts del litoral, del prelitoral i de la Catalunya central. A més, també, entre la matinada i el migdia d'aquest dissabte, s'esperen alguns ruixats de distribució irregular, però que poden descarregar localment amb forta intensitat, bàsicament, a punts de la costa central i també de la costa daurada. La resta, en principi, no s'esperen precipitacions o no es descarta algun plogim a punts del prelitoral. Per tant, doncs, fora del litoral, poca precipitació hauria de caure. Amb un matí, això sí, en el qual les clarianes aniran guanyant terreny i, de fet, al llarg de la tarda d'aquest dissabte el cel quedarà en general mig ennuvolat, amb més clarianes a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb núvols més abundants, sobretot a la façana litoral, i això sí, amb el creixement de nuvolades a punts del Pirineu que fins i tot poden arribar a deixar escapar algun ruixat. Tot plegat amb una temperatura mínima que tendirà a pujar i una màxima que baixarà, amb un ambient, doncs, que no serà tan calorós com el dels últims dies. De cara a diumenge, sembla que serà una jornada amb més estones de sol. Tot i això, començarem la jornada amb força núvols, sobretot a punts del litoral. De cara a la tarda, altra vegada creixeran nuvolades, bàsicament al Pirineu i al nord-est del país. Fins i tot no es descarta que pugui arribar a caure algun ruixat en aquest sector. Fora d'aquí, en principi, sense precipitacions i amb una temperatura que, a causa de les estones de sol, doncs tendirà a recuperar-se, altra vegada amb valors que a punts de l'interior podrien superar els 30 graus. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Oriol. I ara anem a repassar com estan les carreteres que ens envolten en aquesta tarda complicada. 9 quilòmetres de retencions a Mollet, a l'AP7 sentit Girona, i 10 quilòmetres al nus de la Trinitat cap a la ronda litoral. 4 més sentit Sabadell a la ronda de dalt. Si ens fixem dins de la capital, aquesta via, la ronda de dalt, presenta complicacions pràcticament en tot el seu recorregut en els dos sentits de la marxa, i també està congestionada la ronda litoral des de Sants i fins al Poblenou. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Passen 5 minuts de les 7 de la tarda. El comerç de la via Massaguer està perdent dinamisme, una situació que ve de llarg però que s'ha agreujat durant els anys de crisi econòmica. Ara bé, els botiguers atribueixen la situació actual, i on hi ha més de 10 locals buits, a problemes urbanístics. Asseguren que hi ha un dèficit de places d'aparcament i que les voreres són massa estretes. Per això, reclamen a l'Ajuntament una intervenció que permeti revertir aquesta situació i aposten per pacificar el trànsit a la zona.
Tot i formar part del centre històric de Sabadell, el degoteig de negocis que tanquen ha anat amb més en els últims anys. No hi ha una sola raó que expliqui aquesta tendència, sinó que és un cúmul de factors els que han fet que la via Massaguer perdi pes comercial. Els establiments ja van intentar prendre mesures fa 2 dècades amb l'elaboració d'un estudi que constatava que calien més places d'aparcament al voltant d'aquesta via. L'informe, però, va quedar al calaix i des d'aleshores no s'hi ha fet cap intervenció. La presidenta de l'Associació de Comerciants de la via Massaguer, Anna Ribas, apunta a una de les possibles actuacions.
Però fa uns 20 anys vam fer un projecte pagat pels comerciants, per tots els comerciants de la via Massaguer. Vam fer un projecte d'un pàrquing a plaça Mercet, perquè ja preveiem doncs, que la facilitat de deixar el cotxe per anar a comprar era primordial. Ja dic que estic parlant de quasi 20 anys enrere. Aleshores, això no s'ha dut a terme i bé, perquè via Massaguer és un carrer que, si no pot ser piatonal, ha de ser semipiatonal, perquè la prioritat és el vianant, no els cotxes.
La realitat, però, és que entre els botiguers s'ha instal·lat el desànim en veure que cada cop tanquen més comerços i que l'Ajuntament no hi fa res. El tresorer de l'associació, Miquel Blanchard, ha admès que fins i tot els establiments han perdut les ganes d'organitzar activitats per poder dinamitzar la zona.
Molt passius en l'aspecte de poder fer coses que realment després es reverteixin amb algun tipus de millora en la via Massaguer, no? Vull dir, quan els dius, home, farem no sé què, sí, però si no s'ha fet mai res. És que no, hem parlat amb l'Ajuntament i diu que activaran tot el d'això, sí, però sí, fa 4 anys que ens esteu dient el mateix. Vull dir, les respostes són molt passives i desalentadores, no? Vull dir que no permet tenir un ànim ja no comercial solament, sinó de vivència en la via Massaguer.
A banda dels problemes urbanístics i la crisi, Blanchard creu que el tancament de l'emblemàtic edifici de Correus va suposar un punt d'inflexió per a la via Massaguer.
Els botiguers de la via Massaguer han fet avui aquesta crida d'auxili al programa El Matí de Ràdio Sabadell, en el qual també hi ha intervingut Marisol Martínez, tinenta d'alcalde i regidora de Comerç. Ha reconegut que hi ha una certa decadència en l'activitat que registra el carrer, però ha avançat que la situació podria començar a revertir-se d'aquí a un any.
Dins el pla del centre que ha de repensar el cas antic de Sabadell, també hi ha contemplada una intervenció a la via Massaguer. No començarà, però, fins d'aquí un any i justifica la tardança pel fet que calia replantejar tot el centre i no engegar actuacions que només poguessin beneficiar un sector.
Que por parte de la administración no se tenga de tener en cuenta formas de dinamización comercial, no. Podemos tenerlas en cuenta, lo que no podemos es cambiar absolutamente todo pensando solamente en ese elemento. Tenemos que pensar en toda la intervención en el centro, desde un punto de vista de centro de la ciudad, de qué es lo que queremos hacer en ese centro y también teniendo en cuenta, como he dicho antes, el interés del comercio, que es la parte que a mí me toca. Yo creo que el eje de Vía Massaguer tiene que ser un eje integrado en todo el centro de la ciudad.
Segons la regidora, la via Massaguer ha de caminar cap a voreres amples que afavoreixin el trànsit de ciutadans, així com una redistribució de les zones de càrrega i descàrrega i un augment de les places d'aparcament a la vora.
Us avançàvem en titulars. Avui comencen les jornades Nomenclàtor, on s'hi realitzaran debats sobre els noms que reben els carrers de Sabadell. Unes jornades que pretenen crear consens sobre aquest Nomenclàtor sabadellenc just un any després de la polèmica creada per Josep Abad en proposar que retirés el nom de la plaça Antonio Machado, a qui qualificava d'anticatalanista.
El casal Pere Quart acull avui divendres i demà dissabte debats i conferències sobre el Nomenclàtor de la ciutat de Sabadell. Una desena de ponents debatran diferents aspectes relacionats amb la nomenclatura de la nostra ciutat i també d'altres poblacions de Catalunya. Matías Arracán, alcalde de la ciutat, assegura que aquestes jornades són molt necessàries.
És un tema pendent d'abordar a la ciutat de Sabadell i enteníem que a través del relat que hem anat construint amb la resta d'entitats que formen aquest grup de treball sobre el nomenclàtor de la ciutat de Sabadell, doncs era una molt bona oportunitat disposar d'un espai amb diferents ponències per debatre sobre el nomenclàtor de la ciutat.
Precisament, l'historiador i autor del polèmic informe, Josep Abad, participarà demà al matí en un dels debats d'aquesta jornada anomenada Memòria, Història i Nomenclàtor. Sobre aquesta polèmica, Serracant explica que precisament aquestes jornades han de servir per crear consens sobre problemàtiques com la de la plaça Machado.
Ara el que fem és reprendre doncs, un debat important per la ciutat a través d'una mirada molt àmplia per tal de generar els consensos necessaris per prendre decisions a partir d'aquí.
Aquestes jornades s'han organitzat en el marc de reflexió sobre la memòria històrica i dins del grup de treball sobre el nomenclàtor integrat per diverses entitats de la ciutat.
I aquest dissabte, dia 15, es celebra a Sabadell l'acte Free Forcadell. A partir de les 5 de la tarda i fins a la 1 de la matinada, per la plaça de Sant Roc passaran polítics, activistes i cantants per demanar l'alliberament de l'expresidenta Forcadell.
Amics i familiars de la sabadellenca Carme Forcadell s'han agrupat sota el nom Free Forcadell per organitzar una campanya que porta a ciutats i pobles tot un seguit d'actes per reclamar la llibertat de l'expresidenta del Parlament. A Sabadell aquest acte s'havia de fer en un inici el 21 de juliol, però es va haver de suspendre per pluja. Finalment, aquest dissabte, a la plaça Sant Roc s'hi reuniran polítics, músics, familiars i ciutadania per mostrar la seva solidaritat amb la sabadellenca. Santi Valls, president d'Esquerra Republicana Sabadell, assegura que Forcadell és conscient de la celebració de l'acte i que també s'hi ha volgut implicar.
Ella és conscient d'aquest acte, de fet ens diu que siguem forts, que reivindiquem la seva figura, de fet llegirem una carta que ella ens ha escrit i està dintre del problema de ser tancada i mancada de la seguretat, està forta, està valenta i diu que treballem i que reivindiquem la seva figura i la resta d'exiliats i de presos.
Valls assegura que, com també va passar el juliol, estan rebent una resposta molt positiva tant de la ciutadania com també dels participants a l'acte i que, per tant, esperen que la plaça Sant Roc s'ompli de gom a gom. L'acte comença a les 5 de la tarda amb l'actuació del grup d'animació infantil La Belluga i comptarà amb els parlaments del president del Parlament, Roger Torrent, i la música de Pau a la Bajols, entre molts altres.
Les reaccions sobre la interlocutòria de la jutja del cas Mercuri, que ha imputat nous membres del PSC, responsables d'Esmatxa i els funcionaris de l'Ajuntament, continuen en marxa. Des de la Crida per Sabadell afirmen que la investigació demostra que tant els socialistes, aleshores el govern, com la concessionària de la neteja Esmatxa, es van preocupar més del benefici personal que de l'interès col·lectiu.
Des de la formació anticapitalista han posat l'accent en el fet que Esmatxa va ajudar a finançar la campanya electoral del 2011 del PSC, pagant actes electorals, així com la contractació d'amics i familiars de funcionaris de l'Ajuntament per part de diverses empreses concessionàries. De moment, però, encara han de decidir com consideren que hauria de reaccionar el grup municipal socialista.
Considerem que s'està fent una feina, vale? Que la plataforma Lliure de Corrupció ha treballat molt en portar tot el tema a judici i que, de moment, estan com investigats, no? Imputats, i a partir d'aquí la... ja ens diran què passa. Suposo que ho acabarem de treballar, mirarem com evoluciona tot i acabarem decidint el que volem demanar.
La Crida aposta per la municipalització dels serveis públics gestionats des de l'administració per tal de garantir que vetllen per l'interès col·lectiu.
Per la seva banda, Ciutadans sí que s'ha centrat més en la formació socialista, diversos membres de la qual surten imputats en aquesta peça 28 del cas Mercuri. Des del grup municipal Taronja demanen que el PSC doni explicacions públicament per decidir si vol ser transparent o seguir lluitant amb el seu passat bustista.
El coordinador de l'agrupació local de Ciutadans a Sabadell, Sergio Salcedo, considera que existeixen elements indicaris suficients pels delictes de tràfic d'influències en relació a la presumpta manipulació de l'adjudicació del contracte de la neteja viària Esmatxa. Per aquest motiu, Salcedo demana que es dirimeixi responsabilitats polítiques per part dels directius del partit.
Nosaltres creiem que, degut a les últimes notícies que han sortit als mitjans de comunicació, creiem que el PSC ha de donar explicacions públiques doncs, per les greus indicis de delictes que s'està imputant a diversos membres del Partit Socialista. Bueno, no ens referim concretament a cap regidor. Jo des del Partit Socialista no ens referim directament a cap regidor, sinó directament a la cúpula del Partit Socialista, la que hauria de donar explicacions.
Salcedo també ha fet referència a que en la interlocutòria se citen altres ciutats socialistes que podrien estar implicades en la trama, com Montcada i Reixac o Badia del Vallès.
Més informacions en un format més breu. Torre Romeu tindrà una nova estació transformadora de mitjana tensió.
Endesa s'ha compromès a eliminar l'estació transformadora de mitjana tensió que hi ha a la part baixa del barri, que és la responsable dels talls de llum que s'han esdevingut darrerament. En el seu lloc n'hi posaran una de nova de la màxima potència per tal d'acabar amb aquesta problemàtica. Avui l'Ajuntament ha comunicat l'acord a un centenar de veïns de Torre Romeu. Recordem que aquest agost els veïns de la part baixa del barri van patir dos talls, un d'ells de més de 20 hores sense llum.
Els pressupostos participatius del Construint Ciutat 2019 arrenquen aquest any amb una campanya de publicitat.
Protagonitzada per gent anònima del carrer, els cartells els pregunten què farien si fossin alcaldes o alcaldesses de la ciutat. A partir del 17 de setembre, la campanya es podrà veure al carrer, dient que també es començaran a presentar els projectes. En total es repartirà 1 milió d'euros del pressupost municipal a les propostes presentades al Construint Ciutat.
I un investigador de l'ESDI treballa en projectes per aplicar la tecnologia a la roba.
Aquest camp del disseny tèxtil es coneix com la roba wearable. S'està provant en múltiples aplicacions al nostre tèxtil, com ara una samarreta que ens diu la temperatura d'un nadó. La idea és substituir els tradicionals cables elèctrics per altres materials conductors que puguin integrar-se en el teixit i així poder crear roba intel·ligent.
I la plana del pintor està de festa major.
Me da miedo cuando sale sonriendo pa' la calle porque todos pueden ver el joyuelito que te sale.
Entre avui i diumenge, l'Associació de Veïns del Barri ha programat una trentena d'actes per celebrar una festivitat amb més de 40 anys d'història. Què hi podrem trobar en aquesta festa major, Aleix?
Doncs, Pere, en 3 dies de festa, de tradició catalana i de cultura andalusa estaran molt presents. Sardanes, habaneres, el coro rociero del barri o música flamenca omplen un programa que també compta amb torneigs esportius i grans àpats a l'aire lliure. De fet, com ha explicat Emilio Robles, president de l'Associació de Veïns, per enguany preparen una paella popular per a més de 350 persones. La celebració començarà aquest vespre amb el pregó a càrrec del comunicador d'aquesta casa, Manuel Garrido, que havia treballat aquí, i una visita d'alguns regidors municipals per explicar els projectes que hi ha en marxa a la plana del pintor. Són declaracions de Robles al programa Al Matí.
En aquest barri ven gent de altres barris també. Aquí és un dels barris que tenen més gent major que un dels més vells que n'hi ha. Però ven gent de la Creu Alta, de Canúria, de gent de tot l'au, amb rendar aquí, saps?
Això és una bona senyal, que vinguin gent també d'altres barris.
I que quede clar que no la cobren res de res, està molt bé.
La festa major de la Plana del Pintor se celebrarà als espais del Parc del Nord, a l'estació de Ferrocarrils i a la seu de l'Associació dels Veïns del carrer Caucas.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Torna el futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El fes de tots. Fes-te'n soci.
Ladies and gentlemen, your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Ara hauria de sonar una falca del programa Salsitxes Paradís. Aquest anunci no ha estat fet per Ot Burgaia, Roger Benet, Toni González, Rebeca Frías o Alice Garell. En cas de dubte, Salsitxes Paradís torna aquest dissabte dia 15 a les 10 de la nit amb una recepta millorada, ara amb més potassi. No hi faltis. Salut i funk!
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Tres apunts més enllà de la ciutat i la comarca. La Universitat Autònoma de Barcelona assegura que Albert Rivera no és doctorand, tal com posa la web de Ciutadans.
Aquest partit ara es posa en un comunicat on admet que Rivera efectivament no té el títol. Asseguren que va decidir no començar la tesi per la seva dedicació exclusiva a l'activitat política.
Rebaixen a 9 mesos la pena contra el raper Pablo Hasél.
La sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional ha revisat a la baixa la condemna per enaltiment del terrorisme i injúries contra la corona. Aquesta pena no comporta presó. Però, tot i això, el raper podria acabar igualment entre reixes, ja que té una condemna anterior de l'any 2014 de també 2 anys de presó, que ja va ser ratificada pel Suprem.
I un jutjat de Vitòria considera il·legal la interrupció per part de la policia de l'acte on participava Anna Gabriel el setembre passat.
Recordem que el govern espanyol va demanar suspendre'l, ja que consideraven que formava part de la campanya pel referèndum de l'1 d'octubre, quan el Constitucional ja l'havia suspès. Doncs bé, la justícia diu ara que no es pot considerar que aquell acte fos un acte de campanya, ja que, justament, l'alt tribunal ja l'havia suspès.
Un quart i mig de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell buscarà diumenge la seva primera victòria després de 3 intents fallits. Pau Vituri, bon vespre.
Bon vespre, Pere.
Això sí, els homes de Toni Saligrat no ho tindran fàcil al terreny de joc estret i de gest artificial de l'Atlético Baleares.
I més tenint en compte que el Sabadell ha empatat en les seves 3 anteriors visites a Son Malferit. Però Toni Saligrat ha reconegut avui en roda de premsa que, tot i la penúltima posició en la qual es troba l'equip, els seus homes estan treballant molt bé. El tècnic de Torrent ha reconegut que la seva única preocupació és perdre el càrrec si s'allarga aquest mal inici arlequinat. I també ha parlat de l'últim reforç, Antonio Domínguez, que no va tenir, recordem, cap minut de joc contra el Barça B.
Cada dia que passa, pues, veiem més qui és Antonio i és un jugador que està per jugar. Jo decidiré si viatja o si no, si juga d'inici o si no, si el traca al camp o no, però és un jugador que està per jugar i que jo crec que ens ajudarà aquest any.
I avui també ha parlat el tècnic rival Manix Mandiola, recordat per ser l'entrenador de l'Eibar a l'ascens d'Ipurua. En declaracions a l'Hotel Suís, Mandiola segueix considerant el Sabadell com un dels candidats a l'ascens.
Home, aspirante claríssim a jugar un playoff, no? A estar arriba i a pelear por l'ascens. Està claríssim. Por l'entrenador, al que le tengo gran consideració, i los jugadores que tiene Sabadell y las incorporaciones y bueno yo y la entidad lo que significa por todo, ¿no?
L'equip farà demà el seu últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Palma de Mallorca. L'Atlético Baleares Sabadell es disputarà diumenge a les 12 del migdia, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I a primera catalana, el Sabadell Nord torna al municipal de Can Uriac per buscar la seva primera victòria en aquesta categoria. Els de Quico Díaz Pau s'enfronten en aquesta ocasió al Rubí.
Derbi Vallèsà, per tant, el que es viurà diumenge a la zona nord de la ciutat. Els rubinencs són un dels candidats a la zona alta i s'han reforçat amb homes com l'ex-pichichi del Sabadell B, Sergi Estrada. Però el Sabadell Nord no renunciarà al domini de la pilota, tot i perdre contra el Vilassar i empatar a Argentona. Quico Díaz preveu un partit atractiu.
Es cierto que Rubí tiene grandes jugadores que en ese sentido, pues bueno, ellos también intentarán proponer y la verdad que se prevé un partido muy bonito, ¿no? Muy disputado, con dos equipos que propondrán fútbol y que el aficionado tanto de Rubí que se acerque como los de la ciudad se lo pasarán muy bien disfrutando de un gran encuentro.
Aquest Sabadell Nord Rubí es disputarà diumenge a 11:45 del matí.
A segona catalana també tenim activitat a la ciutat a la mateixa hora.
Sí, la sabadellenca rep el municipal de la Creu, el Juan 23. Els de Jesús Rueda Betis van guanyar dimarts un amistós contra el Sant Juan de Montcada de primera catalana per 0-2 i van recuperar les sensacions després de la derrota al camp de la Grama. El tècnic dels Taronja confia en el potencial del seu equip per treure els 3 punts.
Importante sobre todo la primera jornada sacar los máximos puntos posibles y sobre todo en casa, y yo creo que esta semana contra el Juan 23, un recién ascendido, que no se nos puede escapar los 3 puntos. Eso sí, que no pensemos que va a ser nada fácil porque Juan 23, bueno, tiene un bloque ya hecho, y la verdad yo creo que no nos va a poner las cosas fáciles.
D'altra banda, el Sabadell B buscarà la seva primera victòria diumenge a les 12 del migdia al camp del Masnou. El tècnic Pablo Becerril ha destacat la duresa del calendari en aquest inici de campionat.
Tenim un inici de calendari complicat i el Masnou en aquesta línia. Dels equips que han d'estar dalt, ja que els tenim tots en les 5-6 primeres jornades, els tenim tots. El Masnou és un altre dels equips que estarà dalt, que lluitarà per les posicions d'honor i d'ascens i de promoció. Amb un equip molt fort i bueno, un partit també a la mateixa línia que aquest últim, molt complicat.
I per últim, Pau, un altre equip que vol estrenar el seu caseller de victòries és el Mercantil.
Sí, el conjunt mercantilista arriba ja a la quarta jornada del grup setè de Lliga Nacional Juvenil sense conèixer el triomf després d'un empat contra el Barça B i dues derrotes consecutives. El rival en aquesta ocasió serà el Girona B, un equip a qui el tècnic mercantilista Dani Fernández considera més complet que altres galls de la categoria com el segon juvenil blaugrana.
És un partit complicat per plantejar-lo perquè ells tenen, paradoxalment sembla que no, però tenen més recursos que el Barça. El Barça al final és un equip que sap com jugarà, que continuarà amb la mateixa idea tot el partit. En canvi, el Girona té alternatives, no té tanta qualitat individual, tot i que per mi tenen un dels millors jugadors de la categoria, que és el Suleiman, que l'any passat jugava al Sabadell B, que és un jugador molt determinat. També hem de tenir també molta cura d'aquest jugador.
El Girona B Mercantil es disputarà diumenge a les 5 de la tarda.
En handbol, l'OAR Gràcia Femení estrena temporada demà a la pista de Mislata. El conjunt verd i blanc surt amb la mentalitat de millorar el rendiment de l'any passat, consolidant-se a divisió d'honor plata i no passant pels patiments de la segona volta de l'última campanya.
Al davant, això sí, un rival candidat a la part alta de la classificació, com ha destacat el tècnic gracienc Xavi Font, que hagués preferit un rival més feble en aquesta jornada inaugural.
Bueno, és un partit dur, de fet és un dels equips favorits a estar dalt de tot de la classificació. És un partit dur, sí. Però arribem en bones condicions i amb moral, vull dir, tenim la d'això de competir el partit i intentar donar la sorpresa demà.
Font també ha reconegut que arriben en una bona forma física al primer partit de Lliga i s'ha mostrat satisfet amb el que ha vist durant la pretemporada. El Mislata OAR Femení, primera jornada de Divisió d'Honor Plata, començarà demà a les 7 del vespre.
Simon Yates ha fet un pas gairebé definitiu per aconseguir el mallot vermell de la Vuelta a Espanya. El ciclista britànic ha atacat a 10 quilòmetres de l'arribada al coll de la Rabassa i ha obert encara més escletxa amb els seus rivals.
El del Mitchelton Scott, avantatge ara en 1 minut i 38 segons al murcià Alejandro Valverde i en gairebé 2 a l'holandès Steven Kruiswijk, que ha avançat el mallorquí Enric Mas a la tercera posició del podi. El triomf d'etapa ha estat pel francès Thibaut Pinot, l'únic que ha aguantat el ritme de Yates per endur-se la seva segona victòria a la Vuelta. El sabadellenc David de la Cruz, en canvi, s'ha deixat anar a les primeres rampes del coll de la Rabassa i ha entrat a 15 minuts i 44 segons del guanyador. Baixa d'aquesta manera de la Cruz fins a la 17a posició de la general. Demà, penúltima etapa d'aquesta Vuelta, amb un recorregut curt de només 97 quilòmetres, però, això sí, amb 6 ports de muntanya a Andorra.
Falta un minut per arribar a 8:15. Nosaltres marxem.
La informació tornarà a Ràdio Sabadell dilluns a les 9 del matí amb el magazín Al Matí, que presenta Raquel García. Mentrestant, us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.